Ara Pedro Sánchez no només vol acabar la legislatura, sinó que també buscarà la reelecció. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Pedro Sánchez ha passat de sospesar si plegava a voler continuar al capdavant del govern espanyol els 3 anys que queden de legislatura i encara més optar a la reelecció quan hi torni a haver eleccions. El president espanyol tanca així un eventual debat successori al PSOE, que aquests dies de reflexió ha vist que no tenia relleu possible al volant. Aquest migdia ha tornat a la feina, ha presidit el Consell de Ministres i sembla que ja comença a sonar alguna mesura per aquella regeneració democràtica que va prometre ahir Madrid. Judit Fernández.
Mesures com buscar solucions per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial, que fa més de 5 anys que està caducat, segons Sánchez, per culpa del bloqueig que està exercint el PP. Un dia després de la seva decisió de continuar al capdavant del govern, Sánchez també ha parlat de revisar el finançament públic dels anomenats pseudomitjans. Del Consell de Ministres no s'ha desprès cap mesura per encarar el repte de la regeneració democràtica que Sánchez s'ha compromès a liderar. Ho farà al capdavant del govern en els propers 3 anys i ha dit fins que la població espanyola ho vulgui.
A tot això, el cas Koldo, que aquesta última setmana ha quedat oblidat per la reflexió de Pedro Sánchez, ha tornat avui a escena amb la declaració del secretari general del PSOE, Santos Cerdán, al Senat. Ha explicat la seva relació i la del president espanyol amb el suposat cap de la trama corrupta de les mascaretes, que és el que ha dit Madrid, Àlex Giral.
Sí, doncs ha admès Cerdán que ell el va portar a Madrid des de la Federació Socialista de Navarra, però ja ha agafat distància. El número 3 dels socialistes ha assegurat que ni ell ni el president espanyol tenien un vincle especial amb Koldo García.
En ningún momento fue conductor, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, no es mi pupilo, es que eso son interpretaciones que hace usted.
I ho hem sabut fa pocs minuts. El PP acaba de demanar formalment la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés pel cas que afecta la seva dona. Si no tira endavant, diuen que la sol·licitaran al Senat, on tenen majoria absoluta.
A tot això, avui, 5 dies després que comencés la campanya electoral catalana, finalment els partits catalans s'han pogut abocar a parlar de Catalunya, Sara Riera.
El sistema de finançament que va centrar la precampanya ha tornat a prendre ara el protagonisme, però també l'opció de fer un altre referèndum d'independència.
Ara ho repassarem tot plegat. Fora de la política, però, el govern manté les mesures per la sequera, tot i la pluja que hem tingut aquests últims dies.
Els embassaments han pujat força, fins al 19%, però encara no n'hi ha prou per flexibilitzar les restriccions. Encara tenim sequera.
Al Catalunya migdia també us explicarem què provoca que s'avanci la pubertat i la regla en les nenes.
I per això us parlarem dels disruptors endocrins, unes substàncies químiques que trobem als productes de neteja, els aliments ultraprocessats, els plàstics o els cosmètics i que es comporten com a hormones i fan confondre el nostre sistema endocrí. El doctor Nicolás Oler és catedràtic, expert en contaminació de la Universitat de Granada.
¿Por qué las niñas desarrollan a los 8 años vello púbico, desarrollo mamario, aunque no llegan a tener la regla? Durante años habíamos dicho, esos son los pollos estrogénicos, ¿te acuerdas que se decía de broma, no? Tío, no son las hormonas en los pollos, son los disruptores endocrinos, son componentes químicos que están en productos de consumo diario.
L'economia espanyola comença bé l'any i manté l'impuls de finals del 2023. De gener a març ha crescut un 0,7% segons l'indicador avançat de l'Institut d'Estadística.
La inversió que havia donat símptomes de debilitat també ha sorprès amb un repunt del 2,6%.
I en la informació internacional, Israel llançarà la incursió terrestre contra Rafah tant si hi ha una treva a Gaza com si no hi és.
Mentre Hamas es pensa si accepta la proposta d'alto el foc d'Israel, Benjamin Netanyahu fa mans i mànigues per mantenir els equilibris del seu govern de coalició i diu que entraran en aquesta zona del sud de la franja, on hi ha més d'un milió de civils.
I en el temps de la cultura passarem pel CaixaForum de Barcelona, que aquests dies presenta una exposició que explora com l'art representa el paisatge i modela la nostra percepció de la natura. Quan faltin 20 minuts per les 3, com sempre, arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Les entrades que el Barça ha posat a la venda per la final de la Lliga de Campions femenina han durat menys de mitja hora.
Sí, segueix de fal·lera per aconseguir una entrada per al Barça Olímpic de Lió. Avui el club posava 9.000 entrades més a la venda, però en poc més de mitja hora s'han esgotat. En principi eren entrades només pels socis del Barça, però aficionats que no són socis també han pogut comprar-les sense cap restricció i això ha generat certa polèmica. I Vicente del Bosque presidirà la comissió del govern espanyol que ha de supervisar la Federació Espanyola de Futbol.
Moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha dos punts amb retencions. La Ronda de Dalt d'Horta a Pedralbes en direcció Llobregat a causa d'un accident que talla un carril i la P7 al Papiol en direcció Barcelona per unes obres a la B23 al nus del Papiol que tallen dos carrils a la circulació.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir algunes quantitats de rècord, però seguim en ratxa, no? Continuen algunes pluges,
sí.
Eh?
Sí. Seguim. Seguirem aquesta tarda, no el temporal d'ahir persistent, abundant d'algunes comarques, però sí ruixats i tempestes irregulars, inconexos, localment amb ràbia, punts del Pirineu, Prepirineu i a l'entorn de la serralada prelitoral. Demà al matí descansen moltes boires a l'interior, algun ruixadet al Pirineu, una mica de pluja a l'Alt Empordà i la Catalunya Nord, i a la tarda se'n tornem-hi amb més ràbia, més empenta, no les quantitats d'ahir, però déu-n'hi-do l'enrenou, que demà a la tarda serà bastant general. En dies posteriors sí que va de baixa, i aquest cop, el proper cap de setmana, si no gira la truita, tindrem més sol i una pujada clara de temperatures, a diferència del cap de setmana passat.
Molt bé, perquè ningú no es queixi. Tindrem pluja, també tindrem sol. Vinga, Francesc, fins ara.
Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Pedro Sánchez ha reprès avui la seva agenda diària i ha presidit el Consell de Ministres. Ha dit que se sent ara amb energia per esgotar els 3 anys que queden de legislatura i també per presentar-se a la reelecció. De moment, de la regeneració democràtica que va anunciar ahir, en tenim algunes pistes poc concretes, com ara que vol impulsar el relleu a la cúpula del poder judicial, ni que sigui refent la llei sense el Partit Popular. Madrid, Judit Fernández, bon dia.
Bon dia. Del Consell de Ministres d'avui, el primer després de la decisió de Pedro Sánchez de continuar al capdavant del govern, no se n'ha desprès cap mesura concreta per afrontar el repte de la regeneració democràtica que el president s'ha compromès a liderar. Sánchez sí que ha parlat aquest matí de buscar solucions, ha dit, per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial, que fa més de 5 anys que està caducat, segons els socialistes, pel bloqueig del PP.
Sigue siendo deseable ese acuerdo con el Partido Popular para hacerlo efectivo, pero si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, el no, por tanto, no cumplir la Constitución española, tendrán que entender que tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos.
Del Consell de Ministres no s'ha desprès, com dèiem, cap mesura concreta per actuar contra el que han anomenat la màquina del fang de l'extrema dreta, però Sánchez sí que ha parlat de revisar el finançament públic dels que han anomenat pseudomitjans, ho ha fet aquest matí. Segons Sánchez, la regeneració democràtica és una causa nacional que ha de trobar la solució dins de la Constitució, ha dit de forma transversal amb els partits polítics, poder judicial i els mitjans de comunicació.
Tampoco en 5 días creo que se le pueda pedir a nadie el que deba resolver un problema de las democracias contemporáneas.
Sánchez té ganes, amb tot, de continuar al capdavant del govern 3 anys més i ha dit fins que la població espanyola ho vulgui.
Tot això, a l'altra cara de la moneda, el Partit Popular, que fa un pas més contra Pedro Sánchez i registra una petició de compareixença al Congrés. Els populars han reunit tots els seus senadors i diputats al Congrés per mostrar múscul contra la no dimissió del president espanyol. Seguim a Madrid ara amb l'Àlex Giralt. Robert, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, efectivament, fins ara el fet de no demanar la compareixença dels respectius líders de PSOE i PP semblava una línia vermella. Ara els populars sembla que l'han trencat en una intervenció que ha fet al Congrés els diputats Alberto Núñez Feijóo en una sala envoltat de tots els seus parlamentaris. El cap de files populars ha assegurat que si no tira endavant a la cambra baixa aquesta compareixença, això sí que passarà a l'alta, on tenen majoria absoluta.
Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado. Pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas. Todo aquello que no quiera facilitar voluntariamente se solicitará a través de la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta.
Feijóo ha reiterat el mantra de degeneració democràtica en referència a la intenció de Sánchez de regenerar-la i ha anunciat una segona mesura imminent, diu, que denunciaran els CIS perquè creuen que la Moncloa l'està fent servir en benefici propi. Feijóo a banda, però encara en clau PP, avui Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha protagonitzat una polèmica al ple de l'Ajuntament madrileny.
Que al final el mensaje que les ha lanzado es pringaus, que yo me voy a Doñana a este puente.
Amb aquestes paraules s'ha fet seu una fake news. S'ha fet seva una fake news sobre el president espanyol. La crispació, de fet, ha arribat fins al punt que Rita Maestre, de Més Madrid, ha estat expulsada del ple per dir nazis als regidors de Vox.
Mentrestant, la campanya per les eleccions catalanes del dia 12 de maig ha passat pàgina avui de tot l'episodi de Pedro Sánchez, després de marcar gairebé per complert els primers dies de campanya. El candidat del PSC, Salvador Illa, ha rebut el suport de diferents noms d'àmbits diversos, com la cultura o l'economia. Tots ells demanen un president de la Generalitat que representi, diuen, el conjunt de la ciutadania i que uneixi i no divideixi. Barcelona, Núria Oriol.
Plataforma de suport electoral del Salvador Illa sota la sigla SI, integrada per 150 personalitats, com la directora de cinema Isabel Cuixet, l'actriu Núria Espert, l'advocat i exdiputat de Convergència i Unió Josep López de Lerma o el periodista Jorge Javier Vázquez. Junts signen un manifest a favor del candidat del PSC com a nou president de la Generalitat. L'actor Abel Folk és un d'ells.
De dir sí a una Catalunya pròspera i forta, en una Espanya plural i en una Europa plena d'oportunitats.
El candidat Salvador Illa, en Tom Alguai, referma el seu objectiu d'obrir una nova etapa.
Jo parlo de dècada perduda i se m'enfaden alguns dels meus adversaris polítics. En fi, doncs, ho hem fet molt per sota de les possibilitats que tenim com a país.
Illa posa en valor aquest manifest, entre d'altres coses, perquè també pot servir pels indecisos en aquest últim quilòmetre, diu, per les eleccions.
El candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha repescat avui la proposta que ja va anunciar en precampanya, la d'un model de finançament singular per Catalunya, i ha carregat contra les propostes econòmiques del PSC i de Junts. Barcelona, Albert Prat.
Aragonès ha desafiat a Illa que digui per què defensa el concert econòmic al País Basc i, en canvi, està en contra d'un finançament propi per Catalunya.
No la sabrà respondre, perquè no té cap mena de sentit. És una mentalitat de súbdit, d'entendre la Generalitat com una delegació de la Moncloa, que està a les antípodes del que nosaltres defensem.
La solució dels republicans passa per recaptar tots els impostos i després pagar una quota de solidaritat. En canvi, Junts proposa directament no pagar els diners que la Generalitat deu a l'Estat, una idea que Aragonès ha titllat d'estrafolària.
O bé no s'han mirat els números, o, doncs, en aquesta ocasió, anar darrere de les propostes d'Esquerra Republicana les han acabat copiant malament.
El candidat d'Esquerra ha celebrat que es torni a parlar de propostes en campanya. Després de 5 dies, ha dit de comèdia, suspens i patiment.
I la cap de cartell de la CUP, Laia Estrada, s'ha mostrat oberta a entendre's amb les forces sobiranistes i a posar data per un nou referèndum. Aquest matí ha participat en la roda de premsa que l'Agència Catalana de Notícies organitza amb tots els candidats. Barcelona, Jordi Corbalán.
La candidata de la CUP, Laia Estrada, s'obre a fixar una nova data per un referèndum d'autodeterminació, però creu que el primer pas és avançar cap a una agenda social i nacional pròpia.
Cap problema, no serà per naltros que, no, que desaprofitarem una eina com pot ser novament un referèndum per tal de desbordar l'Estat, per tal de tornar-ho a posar, no, en escac.
I per poder entendre's amb Esquerra, Junts i els Comuns, demana a aquestes formacions que treguin el focus de Madrid.
I això significa recuperar el diàleg amb la CUP. Perquè en aquest país, quan s'ha estat dialogant amb la CUP, quan els acords i desacords s'han mantingut amb la CUP, hem avançat. I, en canvi, així ens ha anat quan el diàleg s'ha fet exclusivament mirant cap al PSOE.
D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. Tornem a Madrid perquè Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, agafa distàncies de Koldo García. El secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ha comparegut a la comissió d'investigació del suposat cas de corrupció en la compra-venda de mascaretes al Senat. Cerdán ha negat un vincle especial entre Pedro Sánchez i el presumpte cervell de la trama. Tornem a Madrid amb l'Àlex Giral.
Sí, el número 3 dels socialistes, home fort de Pedro Sánchez de Ferraz, ha reconegut que va ser ell qui va portar l'exassessor d'Ábalos, Koldo García, a Madrid per custodiar els avals de Sánchez per liderar el PSOE ara fa 7 anys.
Lo traje al señor Koldo García en las primarias del 2017.
Això s'hi ha desmentit de totes haver-lo blindat o que García fos un íntim amic de Pedro Sánchez.
En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada. No es mi pupilo, es que esas son interpretaciones que hace usted. Cuando eso era entonces un trabajador del ministerio. No era ni mi pupilo, ni era nadie dentro del organigrama de Ferraz.
En una sessió de to molt crispat al Senat, amb intervencions constants, Cerdán ha negat responsabilitats jurídiques en les contractacions de l'exministeri de Valors perquè diu que Koldo García no formava part de l'organigrama del PSOE. Diu que el partit ha actuat de manera exemplar amb aquest presumpte cas de corrupció.
Deixem la crònica política. El govern manté les mesures per la sequera, tot i les pluges d'aquests últims dies. Els embassaments han pujat amb força, ja es troben al 19%, i han augmentat un punt percentual en només 24 hores. I s'espera que en les pròximes hores encara continuïn pujant, però encara no n'hi ha prou per flexibilitzar les restriccions. Palau de la Generalitat, Ana Alfonso, bon dia.
Bon dia. El govern es mostra esperançat amb la pujada dels embassaments. Si al març estaven a un alarmant 14%, ara ja superen el 19% i s'espera que aquests dies encara pugin més. Però la portaveu del govern, Patrícia Plaja, avisa que la sequera encara no s'ha acabat.
Avui sí podem dir que la pluja, que encara està caient a bona part del país, ha tingut repercussions directes sobre l'estat dels embassaments i de les conques internes. Però, i sí, hi ha un però, l'aigua de les darreres hores, la pluja de les últimes hores, no ha de distorsionar la situació real, que no és altra que encara continuem immersos en sequera.
El govern, doncs, aposta per mantenir les mesures i evita detallar quan es revertiran.
Amb aquesta economització d'aigua que estem duent a terme a través de les desalinitzadores, de l'aigua regenerada, i també, per què no dir-ho, d'aquest esforç continuat que està duent a terme la ciutadania, podem mantenir aquests nivells de reserves. Després sí, es plantejarà prendre mesures que signifiquin revertir algunes de les limitacions que ara s'estan aplicant. Però encara no és el moment.
Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat perquè aquesta tarda encara s'esperen aiguats. En les últimes hores, el 112 ha rebut més de 1.200 trucades per les pluges i els bombers han fet gairebé 600 serveis.
I això perquè avui el Besòs i el Llobregat van recuperant el cabal habitual després del capítol de pluges d'ahir que els va afectar a tots dos especialment. De fet, va ser el dia més plujós des del novembre de l'any 2021 a Catalunya. Els fins a 135 litres per metre quadrat que van registrar en alguns punts del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i el Barcelonès van fer que, per exemple, el cabal del riu Llobregat al seu pas per Sant Vicenç dels Horts passés de 4 a més de 800 metres cúbics per segon. David Àngela, la situació, però més preocupant, es va registrar a la llera del Besòs.
Bon dia. Aquest matí pel Besòs hi baixava una mica més d'aigua de l'habitual, però lluny de la imatge d'ahir. De fet, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha reobert aquest matí la zona d'usos del parc fluvial del Besòs, que va haver de tancar ahir davant del desbordament del riu. Protecció Civil va alertar de la possibilitat de desbordament de tots dos rius, però el Llobregat finalment no va sortir de mare. Les pluges també han provocat esllavissades en alguns punts de Collserola, per exemple, al barri del Rectoret de Barcelona, entre el carrer Major i la plaça del Teix, on hi ha hagut la tercera llau de terra en 4 anys. Ahir els bombers van rebre més de 500 avisos relacionats amb aquest episodi de pluja. Molts, la majoria, informaven d'acumulació d'aigua, caiguda d'arbres o branques i també d'incidents amb el cablejat a la via pública.
Passant 3 minuts d'un quart, fem una pausa per la publicitat i en tornar us expliquem una última hora que s'acaba de saber. El BBVA confirma negociacions per fusionar-se amb el Banc Sabadell. Ara ho ampliem.
Catalunya migdia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si, a més, suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
Passant 19 minuts de les dues. Un dit abans de la publicitat, acaba d'arribar-nos una nova informació del sector bancari. El BBVA confirma que està estudiant una possible fusió amb el Banc Sabadell, Laia Ortega.
Doncs sí, després dels rumors que circulaven sobre aquesta qüestió, l'entitat ha fet saber a la Comissió del Mercat de Valors que ha traslladat a Josep Oliu el seu interès per iniciar negociacions. Després del comunicat, les accions del Sabadell s'han disparat més d'un 6%. No és la primera vegada que ho intenten. El 2020 ja ho van provar i en aquell moment es va valorar l'entitat amb seu a Alacant amb 2.500 milions, molt lluny de les xifres d'ara, però en aquell cas el matrimoni no va fructificar, entre altres coses, pels mals resultats de la filial britànica del Sabadell, del TSB. Ara les coses han canviat, veurem doncs com acaben aquestes converses.
Doncs estarem pendents de l'evolució d'aquesta notícia. El BBVA confirma negociacions per fusionar-se amb el Banc Sabadell. Precisament parlant de bancs, avui hem conegut els últims resultats de la banca.
Sí, i les 5 entitats financeres més grans a Espanya han disparat els beneficis gràcies a l'alça dels tipus, que ara estan al 4,5% i fa un any, recordem-ho, estaven al 3%. Al primer trimestre aquestes entitats han guanyat 6.600 milions, un 17% més que fa un any. CaixaBank i el Santander han estat els últims a fer públics els comptes. L'entitat amb seu a València ha guanyat 1.000 milions, un 17% més, gràcies a l'increment del marge d'interessos i a la reactivació del crèdit. Pel que fa al Banc Santander, ha registrat la millor arrencada d'any de la seva història. Ha guanyat 2.850 milions amb un increment de l'11% pel bon comportament, en aquest cas, del negoci a Espanya i Portugal.
I ja que parlem de diners i de números, l'economia espanyola comença bé l'any i manté l'impuls que tenia a finals del 2023. Entre el gener i el març d'aquest 2024, l'economia espanyola ha crescut un 0,7% segons l'indicador avançat de l'Institut d'Estadística. I si ho comparem amb el mateix període de l'any passat, l'increment és del 2,4%, 3 dècimes més que en el trimestre anterior.
La inversió que havia donat símptomes de debilitat ha sorprès amb un repunt del 2,6%. L'altre motor del creixement han estat les exportacions, on s'inclou la despesa dels turistes estrangers. I la tercera pota continua sent el consum de les famílies, afavorit per la millora dels salaris. Tot plegat segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, permet treure pit davant d'Europa.
La economía española mostró un fuerte dinamismo durante 2023, creciendo más de 5 veces por encima de la zona euro y mantiene ese pulso de crecimiento en el año 2024, que nos sitúa en una posición óptima para seguir liderando el crecimiento económico entre las principales economías europeas en este 2024, tal y como prevén los principales organismos de previsión, tanto nacionales como internacionales.
La zona euro ha crescut més tímidament, un 0,3%, però ha aconseguit sortir de la recessió perquè tant en el tercer trimestre de l'any passat com en l'últim, l'economia de l'eurozona havia caigut una dècima. A aquest canvi de tendència s'hi afegeix, però, una dada no tan positiva referent a la inflació. Després de 3 mesos consecutius de moderació dels preus, a l'abril la taxa s'ha mantingut invariable al 2,4%. Aquestes dues variables, el creixement econòmic i els preus, són les que tindrà en compte el BCE al juny a l'hora de decidir si comença a baixar els tipus d'interès.
Un quart i mig de 3, els disruptors endocrins estan al darrere de l'avançament de la pubertat i la regla en les nenes. Es tracta de substàncies químiques que estan presents en multitud de productes que mengem o que ens posem a la pell cada dia i que hackegen el nostre sistema hormonal, segons diversos estudis internacionals. Cada dècada s'avança 3 mesos l'inici de la pubertat, per tant, de la primera regla. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per què ens hackegen, entre cometes, les hormones, aquestes substàncies?
Doncs perquè quan entren al nostre cos es comporten com a hormones i confonen el nostre sistema endocrí. I en el cas de les nenes, fan que s'avanci la pubertat i la primera menstruació. Es considera que la pubertat precoç és quan comença abans dels 8 anys i quan la regla arriba abans dels 11. El doctor Nicolás Olea és el catedràtic expert en contaminants de la Universitat de Granada.
Porque las niñas desarrollan a los 8 años vello púbico, desarrollo mamario, aunque no llegan a tener la regla. Durante años habíamos dicho, esos son los pollos estrogénicos, ¿te acuerdas que se decía de broma, no? Tío, no son las hormonas en los pollos, son los disruptores endocrinos, son componentes químicos que están en productos de consumo diario.
I on trobem aquests disruptors endocrins, Mònica?
Doncs els trobem en productes de neteja, en aliments ultraprocessats, plàstics i en els productes d'higiene i cosmètics com els xampús, les cremes hidratants o el maquillatge que utilitzem cada dia. I cada un d'aquests productes en pot contenir entre 12 i 10. Els identificarem sota el nom de bisfenol A, parabens, falats, triclosan o benzafenoma 3. Els podem evitar deixant de menjar aliments ultraprocessats, canviant els envasos de plàstic pels de vidre i comprant productes amb etiqueta eco sempre que ens ho puguem permetre, clar.
I més contaminació, perquè detecten metalls pesants i fins i tot radioactius en l'orina d'adolescents consumidors de cigarretes electròniques. És el que han trobat investigadors nord-americans en un estudi en què confirmen la presència de plom, cadmi i fins i tot urani en adolescents d'entre 13 i 17 anys que fumen en aquesta mena de dispositius. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
És una recerca que confirma que aquests dispositius, els vapejadors, no són innocus.
Sí, de fet, l'estudi demostra que com més consum, més risc, i també en funció del gust del producte que utilitzen en aquests dispositius. Els gustos dolços suposen un 90% més de presència d'urani que els mentolats. A més, aquesta presència de metalls és present tant si s'utilitzen aerosols com líquids per vapejar. Experts consultats per Catalunya Ràdio alerten que es tracta d'elements i concentracions perilloses per a la salut, i més en adolescents, ja que els seus òrgans encara estan en creixement. Esteve Fernández, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, ICO, creu que, a més, trobar-hi urani és molt rellevant.
L'urani produeix diferents alteracions que porten cap al càncer i el cadmi incrementant el risc de pèrdua de massa òssea i, a més, càncers de gola, de pulmó, de pàncreas, de pròstata, de mama i també de feta urinària.
Per això els experts demanen una regulació més estricta de les cigarretes electròniques. Diego Rodríguez, cap de Neumologia de l'Hospital del Mar.
Se están exponiendo los adolescentes, que sus órganos están en desarrollo, de pensar en una mejor regulación para todo lo que sea el vapeo.
A més, destacant que aquest tipus de dispositius, en molts casos, són la porta d'entrada a una addicció posterior al tabac.
I una cosa més abans de la publicitat. L'acord entre el govern i dos dels sindicats de l'ensenyament, Comissions Obreres i l'UGT, per millorar les condicions laborals dels docents, finalment tirarà endavant. El Consell de l'Executiu l'ha ratificat avui en plena campanya electoral i quan es donava per perdut perquè estava subjecte a l'aprovació dels pressupostos que finalment van caure, Sara Cañete.
Són tres mesures en concret: el reconeixement del primer estadi docent, un complement salarial al cap de 6 anys d'exercir, des de les retallades no es dona fins al cap de 9 anys, l'equiparació salarial dels professors tècnics de formació professional amb els professors de secundària que cobren més i la reducció calendaritzada de 2 hores lectives per als docents de més de 55 anys, que de moment el curs que ve es farà per als majors de 60. La portaveu del govern, Patricia Plaja, justificava la decisió per evitar un greuge amb altres col·lectius que han tancat millores laborals.
Després d'aquestes millores en l'àmbit de salut, també de les millores en l'àmbit del Departament de Justícia, es considerava que no podien quedar enrere un sector tan imprescindible, tan indispensable com era el personal docent.
El retorn dels estadis als 6 anys beneficiarà prop de 50.000 docents dels centres públics i concertats i el cost de les tres mesures volta als 78 milions d'euros pel curs que ve.
D'aquí a 3 minuts seran 2 quarts, una pausa i la informació internacional.
Catalunya migdia.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Un raig que ha sortit del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix rentant-te la roba, il·luminant casa teva, carregant el mòbil...
A Acciona Energia, líder mundial d'energies renovables, ho sabem. Per això, ara t'instal·lem a casa panells solars per ajudar a conservar el planeta i per ajudar-te a tu a estalviar la factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
El proper 12 de mai hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals d'auriran de 9 de maitín en tas 8 de la vespada. Se vos saber on has de votar, consulta la carta censal que receberàs en casa tua, entra en INE.es o telefona 900-343-232. En ta votar cal portar original de ton DNI, passaport o carta de conducir. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut, 2 quarts. Israel llançarà la incursió terrestre contra Rafah i hagi o no una treva a Gaza. Així de rotund ha estat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu just quan Hamas estudia l'última proposta d'alto el foc i el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, és a punt d'aterrar a Tel Aviv. Podria ser un gerro d'aigua freda, aquestes declaracions, Eva Pineda?
No necessàriament. Netanyahu ja ens té acostumats als estirabots que poden ser de consum intern, però no deixen de ser un mal presagi per a la setena visita de Blinken a Israel. El primer ministre israelià ha dit que descarta del tot la idea d'aturar la guerra sense haver aconseguit els seus objectius, és a dir, la victòria total. Els Estats Units confien que la treva paralitzi els plans de l'exèrcit d'intervenir a Rafah. Però Hamas encara no ha respost a l'última proposta del toll foc, la més generosa que hi ha hagut, segons els mediadors. La Casa Blanca no avala l'operació militar al sud de Gaza perquè no garanteix la seguretat dels més d'un milió de civils que hi ha, la majoria desplaçats.
I tot això té conseqüències. Aquests són els estudiants de la Universitat de Columbia, a Nova York, que porten 10 dies exigint a la institució que deixi d'invertir en empreses vinculades amb Israel per l'ofensiva de Gaza. Hi ha altres universitats americanes on també hi ha protestes, i també a París, on la justícia ha convocat dues polítiques de la França insubmissa, la diputada Mathilde Panot i la candidata a les eleccions europees, Rima Hassan. Les investiguen per apologia del terrorisme, perquè durant els atacs de Hamas no s'hi van referir com a organització terrorista. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Un grup de seguidors de la França Insubmisa s'ha trobat a primera hora del matí prop de la comissaria on Panot i Hassan havien d'anar a declarar per apologia del terrorisme. La policia investiga Panot, líder del grup parlamentari dels Insubmisos, per un comunicat que el seu grup polític va emetre el 7 d'octubre en què descrivia l'atac de Hamas com una ofensiva armada de les forces palestines. Va ser unes hores més tard al plenari de l'Assemblea Nacional que va dir que es tractava d'un atac terrorista. Però l'organització jueva europea que defensa els interessos d'Israel a Europa va presentar denúncia per aquest comunicat i la justícia francesa l'ha acceptat a tràmit. Per Panot, un atac directe a la llibertat d'expressió i un abús de poder intolerable.
És una fugida endavant autoritària sense precedents. En quina democràcia es convoca una presidenta de grup parlamentari d'oposició davant de la policia per respondre de les seves opinions polítiques?
En Panot ha entrat a declarar també Rima Hassan, candidata dels Insubmisos a les eleccions europees. En el seu cas, per haver dit textualment que és cert que Hamas va portar a terme una acció legítima. Des del 7 d'octubre, el nombre de casos judicials per apologia del terrorisme ha explotat a França. Només a la Fiscalia de París investiguen 386 queixes.
Tornem a casa nostra, perquè la Guàrdia Civil ha detingut un centenar de persones, una quarantena d'elles a Catalunya, en relació amb l'estafa coneguda com la del fill amb problemes. Calculen que haurien robat 1 milió d'euros a base de transferències que anaven entre els 800 i els 55.000 euros. De moment s'han identificat més de 200 víctimes de l'estafa a la província d'Alacant. Segons la Guàrdia Civil, els detinguts contactaven amb pares i mares que tenien fills de viatge o estudiant fora i els demanaven ajuda econòmica fent-se passar pel fill a través d'una coneguda aplicació de missatgeria mòbil Purificació Barcelona.
Sí, un dels responsables de l'operatiu Francisco Javier Herrero, caporal primer de la Guàrdia Civil d'Alacant, comentava el gran abast d'aquestes estafes.
El volumen tan grande de perjudicados, estamos hablando de unas cifras de 230, 240, que puede haber más, pero realmente es el volumen de cuentas bancarias. Estamos hablando de casi cerca de 500 cuentas bancarias de diferentes entidades bancarias, donde la trazabilidad del dinero es muy difícil. Luego, el problema que tenemos es la cantidad de líneas telefónicas.
La xarxa dels detinguts operava des de Torrevella, al Baix Segura, i actuava a Barcelona, Girona, València, Alacant, Madrid, Granada i Màlaga.
I Daniel Sancho declara davant del Tribunal Provincial de Samui, a Tailàndia, que el jutja per l'assassinat i l'esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta l'estiu passat. A preguntes de la defensa, hauria assegurat que va actuar en defensa pròpia i demà continuarà declarant i serà el torn de la Fiscalia i l'acusació a Marriera.
De moment es tenen molt pocs detalls d'aquesta declaració, ja que el judici es fa porta tancada, els periodistes no hi poden entrar i el jutge ha prohibit als assistents donar detalls sobre el que passa dins la sala. A la sortida, el pare de l'acusat, l'actor espanyol Rodolfo Sancho, s'ha mostrat satisfet amb la declaració del seu fill, que sembla que s'ha centrat a explicar que la mort va ser accidental després d'una baralla. L'objectiu de la defensa és evitar que el condemnin per un assassinat amb premeditació, un delicte que a Tailàndia està castigat amb pena de mort. La fiscalia també acusa Sancho d'ocultació de cadàver i destrucció de documentació. Inicialment, el judici, que va començar el 9 d'abril, està previst que acabi el divendres 3 de maig, però caldrà veure si el retard pels problemes amb l'aire condicionat
condicionat acaben allargant tot el procés judicial.
Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Per què ens emocionem davant d'una posta de sol? La nova exposició del CaixaForum Barcelona, Horitzó i Límit, que obre demà al públic, explora com l'art representa el paisatge i modela la nostra percepció de la natura, Montse Mas.
I ho fa a través d'una 60 de vídeos, fotografies, pintures i instal·lacions d'artistes contemporanis com Joan Fontcoberta, Patricia Dauder, Miquel Barceló, Anne Imhoff o Andreas Gursky, que posen el focus en el paisatge i les emocions que ens provoca. Nimfa Bisba és una de les comissàries de la mostra.
El paisatge és un invent de l'art. El paisatge ha determinat la nostra percepció de la natura i també la nostra capacitat d'emocionar-nos davant dels elements naturals. Tot això està codificat per la nostra cultura.
Una de les obres més destacades és un quadre animat de Dionís Escorça i Albert Merino que reinterpreta el paisatge romàntic d'una posta de tres sols en una platja.
S'han basat en simulacions científiques per dibuixar aquestes òrbites estranyes i caòtiques de tres sols sobre un paisatge molt romàntic. Planteja un problema físic, que és el problema dels tres cossos, que ja va començar Kepler, i avís, no té res a veure amb la sèrie que ha sortit amb Netflix.
La mostra, que ja s'ha vist a València i a Madrid, arriba a la capital catalana ampliada amb 18 peces més, com un paisatge marí de 15 metres de llarg que Ignasi Avellí ha fet amb retalls de diari.
El dibuixant valencià Paco Roca celebra l'èxit de l'adaptació del seu còmic La Casa al cinema, que s'estrena demà, i també la bona acollida del seu nou llibre El abismo del olvido, millor obra espanyola de l'últim any, segons l'Associació de Crítics i Divulgadors del Còmic, i que també es podria convertir en pel·lícula ben aviat, Marc Garriga.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Paco Roca ha explicat que veure La Casa amb el públic al Festival de Màlaga, un públic que la va premiar com la millor pel·lícula del festival, va ser una experiència inigualable. No seria estrany que rebés aviat una oferta pels drets de l'abismo del olvido amb una heroïna real de més de 80 anys anomenada Pepica Zelda. La seva heroïcitat ha estat aconseguir que s'obrís la fossa comuna on estava enterrat el seu pare des del 1940, afusellat pel règim franquista.
Todas las obras surgen de querer comprender algún tema, ¿no? Y ese deseo de tantas familias, ¿no? Que se pasan toda una vida intentando recuperar los restos de su ser querido, que incluso lo heredan, ¿no? Lo heredan sus hijos o sus nietos, y comprender por qué hay gente que está en contra era uno de los objetivos que teníamos en este cómic, ¿no?
El llibre també explica la història de Leoncio Badía, l'enterrador del cementiri de Paterna, que es va jugar la pell deixant pistes a cada un dels cossos que enterrava perquè, convençut que algun dia els exhumarien, així els podrien identificar.
Fueron esas dos personas las que te hacen ver que hay una gran historia y detrás, ¿no? Por un lado, pues bueno, el caso de Pepica, de comprender que realmente esto es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, conocer a Maruja, que cuente la historia de su padre, de Leoncio Badía. La verdad es que cuando descubres un personaje así, ya tenemos prácticamente medio cómic hecho.
L'objectiu final, diu Roca, és desmuntar el mantra de la dreta que recupera les restes de familiars estimats, reobre les ferides d'algú altre. El abismo del olvido el publica Estiberri Ediciones.
La Biblioteca Pública de l'Estat serà finalment una realitat després de més d'una dècada de retards. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la llicència d'obres de l'equipament, Montse Camps.
Sí, això permetrà al Ministeri de Cultura iniciar els tràmits per licitar els treballs de construcció, tot i que encara no hi ha calendari per començar les obres. L'equipament s'edificarà al costat de l'estació de França, en uns terrenys cedits per l'Ajuntament, i tindrà una inversió estimada de 80 milions d'euros. Un cop enllestida, serà la biblioteca pública més gran de l'Estat i una de les grans biblioteques públiques d'Europa. Tindrà una superfície total construïda de 18.000 metres quadrats amb capacitat per acollir uns 660.000 volums.
I neix una nova línia d'ajuts per crear vídeos en català o en occità a les xarxes socials. Està dirigit als influencers i s'enmarquen en les propostes que fa el govern per la llengua, especialment a internet. Són 24 beques amb una dotació pressupostària total de 312.000 euros. La iniciativa es farà entre aquest any i l'any que ve. 8 beques seran per realitzar 18 vídeos en 2 anys i les altres 16 per fer-ne 9 més també en 2 anys. La convocatòria d'aquest nou ajut es publicarà el dia 21 de maig.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Segueix la bogeria per aconseguir una entrada per la final de la Lliga de Campions que jugaran el Barça i l'Olímpic de Lió.
En menys de mitja hora s'han esgotat les 9.000 entrades de més que avui el Barça ha posat a la venda. Això sí, amb polèmica. En principi només les podien comprar els socis, però no ha estat així.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El 25 de maig a Bilbao el Barça buscarà la tercera Champions davant l'Olympique de Lió i els aficionats blaugranes hi volen ser. Avui el club posava a la venda 9.000 entrades més i, com passa gairebé sempre, hi ha hagut, Ruth Vilà, autèntica bogeria per aconseguir-ne una.
Sí, les 7.400 en concret que el Barça ha posat avui a la venda per a sòcies i socis s'han exhaurit en menys de mitja hora. En teoria era una venda exclusiva, com dèiem, per sòcies i socis. El club els ha enviat un link a les 12, quan es posaven a la venda aquestes entrades. Aquest link els donava accés a la web de la Federació Espanyola de Futbol, que és la plataforma a través de la qual es compraven les entrades. Ara bé, qualsevol persona que tingués aquest link podria comprar les entrades a la web de la Federació Espanyola, perquè no demanaven un comprovant de que qui comprava era soci o no del Barça. Per tant, si alguna persona que no era sòcia ha tingut accés a aquest link, si algun soci l'ha compartit amb algú que no ho era, doncs qualsevol amb aquest link podia comprar entrades i és el que ha passat. El Barça no té ara mateix entrades per poder vendre, en podria tenir si l'Olympique de Lió no ven les 9.000 que li toquen i la UEFA li cedeix les que quedin al Barça. Parlant amb periodistes que segueixen l'Olímpic de Lió, ens comenten que allà no tenen clar que l'Olímpic exhaureixi les seves localitats perquè el mateix dia de la final de Champions hi ha també la final de la Copa Masculina a França, que juga l'Olímpic contra el PSG. Recordem que finalment el Barça disposava d'unes 9.000 entrades per aquesta final, les 7.400 per socis, que ja no han arribat ni a penyes ni públic en general, en teoria. El club n'ha reservat 250 destinades a grups d'animació i 1.350 per a compromisos de l'entitat.
Per tant, si voleu ser a la final de la Champions i no teniu entrada, us heu quedat sense encara, tindríeu alguna opció si espereu aquestes entrades que té l'Olímpic de Lió, a veure si no les esgota, i les que no venguin als seus aficionats, doncs el Barça encara les pot vendre als aficionats blaugranes. En qualsevol cas, 9.000 entrades que avui s'han esgotat, que s'afegeixen a les que ja s'havien venut abans del Barça, que eren, Ruth...
S'havien venut al públic en general.
Al públic en general. Les...
26.000.
26.000, exacte. Doncs bé, en qualsevol cas, el que dèiem, que l'equip blaugrana suport en tindrà. Això sí, a veure si finalment encara en poden ser uns quants més. El Barça femení, que pensa en la Champions, i el masculí, que pensa en la segona plaça de la Lliga. I el primer pas per acabar segons a la Lliga era guanyar ahir el partit amb el València. Ramon Salmurri i els de Xavi ho van fer, van guanyar amb remuntada inclosa i en un estadi amb la pitjor entrada de la temporada per culpa de la intensa pluja que va caure tot el dia.
Va ser un partit estrany que va acabar en final feliç, poca gent en un dia plujós, estrangers fins al punt de fer l'onada amb un empat a dos al marcador i moltes errades, sobretot a la primera meitat d'Araujo, que va provocar un penal absurd, i de Ter Stegen, per exemple, que va regalar l'empat. Però la capacitat de rebel·lió de l'equip no va ser només de Fermín el primer gol.
Sí, ells són guanyadors, està clar. Tenim molts futbolistes que han guanyat molts títols i bé, estan emprenyats també amb si mateixos, amb nosaltres, amb tots, perquè al final doncs, no hem estat potser a l'alçada de les circumstàncies per lluitar pels títols, no? A final de temporada. Bé, és una pena, però ho intentarem la temporada vinent. Hem de millorar moltes coses, aquests detalls, aquests errors, aquesta manca de concentració, però bé, l'actitud no ha fallat mai.
Actitud també de Robert Lewandowski, autor d'un hat-trick jugant contra 10 a la segona meitat. Se situa amb 16 gols a 3 de Dobbik, el davanter del Girona, que és el pitxitxe a la competició. Lewandowski va tenir 27 intervencions, 5 rematades i 3 gols en una setmana marcada en el rumor sobre el seu futur. Amb ell, sense voler-se moure del club, es va reivindicar amb aquests 3 gols, tot i que Xavi va ser un punt fred amb el seu futur a la sala de premsa.
Coses de futuro no voy a hablar de prácticamente nadie, porque al final no nos suma. Yo muy contento por Robert, porque hace un trabajo extraordinario, es el goleador del equipo, es un futbolista espectacular, es un ejemplo dentro del vestuario, cómo trabaja, cómo entrena, y por eso mete el hat-trick hoy, porque tiene ganas, tiene carácter, tiene coraje. Contentísimo por él, contentísimo.
Doncs era un partit important pel Barça masculí de futbol i avui ho és pel Barça bàsquet. Perquè l'equip visita la pista de l'Olympiacos en el tercer partit dels play-offs de quarts de l'Eurolliga. L'eliminatòria està empatada a un i això vol dir, Ernest Macià, que el Barça ha de guanyar mínim un partit a Grècia.
Exactament. Ara bé, en aquests casos, Laia, mai se sap qui té la pressió. Si l'equip que juga a casa perquè ha de guanyar els dos partits per evitar el cinquè, aleshores el cinquè seria el Palau, o l'equip de fora que juga amb el públic en contra. Parlant d'ahir amb el Roger Grimau, la veritat és que podria ser un element, diguem-ne, reversible i podria semblar contradictori, però potser qui té la pressió és l'equip de casa. En tot cas, el Barça ha de guanyar almenys un partit a fora, aquí al Pireu, per portar-se la sèrie al Palau, i sí que t'he de dir que entre l'expedició, l'entrenament que acaba ara mateix, veig doncs, que els hi ha faltat temps per preparar aquest partit, que a diferència del rival d'avui, el Barça ha jugat partit de Lliga aquest cap de setmana, en canvi a l'Olympiacos se li ha perdonat. Venim de molts partits seguits, 6 en 12 dies, i per tant el Barça té aquí un greuge respecte al seu rival d'avui. No obstant, Roger Grimau treu les claus del partit.
Indubtablement ens hagués agradat venir amb 2-0, però bueno, doncs com també hem comentat, totes les eliminatòries menys una estan empatades, això demostra la igualtat que hi ha en aquesta Eurolliga, i res, sabíem que havíem de guanyar, que havíem de venir aquí a guanyar sí o sí, qualsevol partit que vinguéssim, i bueno, tenim l'obligació, això està clar, de guanyar un dels dos.
Bé, la veritat és que l'AIA, totes les sèries d'aquest playoff estan molt igualades, excepte la del Madrid, i avui, quan el Barça comenci a jugar, ja sabrà què ha passat en l'altra eliminatòria del dia, que és el Maccabi Panathinaikos, també empatada a un, no juga a Tel Aviv, juga a Belgrad, terreny neutral.
I com cada dia que hi ha partit d'Eurolliga, doncs el podreu seguir a la transmissió que fa l'Ernest Macià. Avui comença a 9:15 a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Però més enllà d'aquest partit, el que farem ara és una ullada a l'històric entre els dos equips, perquè Eudald Serra, vaja, no és del tot favorable als blaugranes.
Si ens centrem només en els precedents que hi ha de play-off de quarts de final entre aquests dos equips, només en trobem un, que va ser l'any 2015. Llavors, l'equip entrenat per Xavi Pascual també tenia el factor pista al seu favor i va començar l'eliminatòria de quarts de final guanyant el primer partit, però després va perdre els altres tres de forma consecutiva, el segon del Palau i els dos d'Atenes. Tot i això, tots van ser partits molt igualats, especialment els del Pireu, que es van decidir en els darrers segons i on tots dos equips van tenir força opcions de victòria, tal com recorda Tomas Satoranski, que en aquell moment afrontava la seva primera etapa com a blaugrana.
Los partidos de 2015, cuando perdimos aquí en los cuartos, y parecía que lo tenemos ganado siempre, pero ellos vienen con una jugada que les da siempre una vida, y entonces tienes que hacer las cosas perfecto y bueno, estar muy sólido sobre todo.
A més de Tomas Satoranski, de l'actual equip del Barça que va jugar aquella eliminatòria fa 9 anys, també hi ha Abrines o l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
Malgrat Això que ara en recordava l'Eudald del Serra, esperem que avui l'Ernest Macià pugui narrar una victòria del Barça, i si en són dues, allà a Grècia, doncs encara millor. Tornem a parlar de futbol, de la Champions, perquè avui comencen les semifinals, i la primera, Montserrat, enfronta el Bayern de Múnich amb el Madrid.
És un clàssic a Europa. S'han trobat 26 vegades entre Champions i l'antiga Copa d'Europa, i força igualat, 12 victòries per a Madrid i 11 per al Bayern. En semifinals de la Lliga de Campions, el Madrid i el Bayern han jugat 7 cops, amb 4 triomfs per a l'equip alemany. S'enfronten l'equip amb més Champions, el Madrid, amb 14, pel tercer que en té més a Europa, el Bayern, amb 6. Els bavaresos volen que l'Allianz Arena es converteixi avui en una olla de pressió. Han fet una crida perquè tothom vagi vestit de vermell al camp. Thomas Tuchel, el tècnic del Bayern, que plega a final de temporada, admet que té una barreja d'il·lusió i tensió davant el partit d'avui.
Una experiència amb guanya Ancelotti. És una llegenda i és increïble el que li ha donat al futbol, tant d'entrenador com de jugador. Generalment jugarem contra la samarreta i contra el mite. Naturalment, el millor que podem fer és centrar-nos en el contingut futbolístic a l'hora de preparar el partit.
I Carlo Ancelotti, l'entrenador del Madrid i ex del Bayern, ho afronta així.
Tenemos confianza, obviamente, teniendo en cuenta que jugamos contra un rival que tiene herramientas, que tiene calidad, que tiene individualidades muy fuerte.
Al Bayern, el central Matthijs de Ligt és dubte, i a Madrid no hi serà Carvajal per sanció. El partit Bayern-Madrid és a les 9 del vespre i el podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El podreu seguir amb la transmissió especial que fa el Ricard Torquemada a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, com deia, a la Montserrat. I el Girona, tant com ha fet el Barça, també ha començat a pensar avui en el derbi català de Lliga de dissabte, amb l'ull posat en la classificació, però també, Eduard Solà, en altres objectius.
El Girona arribarà al partit de dissabte contra el Barça per darrere a la classificació, però amb opcions d'avançar-lo si guanya. Això també significaria assegurar-se un lloc a la Lliga de Campions, que és el principal objectiu. Però ja fa temps també que Mitchell en parla d'un altre, ser l'equip màxim golejador de la primera divisió. Han fet 69 gols, dos menys que el Madrid i un més que el Barça. En això hi ha ajudat que Dobby, que és el Pichichi, amb 19 gols, dos més que Bellingham i Sorloth, i tres més que Lewandowski i Budimir. Dobbik i el Girona s'han trobat que poden aconseguir el Pichichi sense pensar-hi. El davanter ucraïnès ha marcat 5 gols en els últims 4 partits, i a les Palmes, per exemple, encara va fallar un penal. Dobbik ha marcat un gol amb la dreta, 13 amb l'esquerra, 5 de penal i 5 amb el cap. La plantilla del Girona ha tornat avui als entrenaments pensant ja en el partit de dissabte. Juanpe i Borja estan descartats i veurem si poden recuperar Estuani.
I encara en futbol, ja se sap qui presidirà la comissió que ha de controlar la Federació Espanyola de Futbol, i també Pedro Rocha ho ha anunciat avui la ministra d'Esports, Pilar Alegría.
Por todo ello es para mí un orgullo poder anunciarles que la persona que ejercerá la presidencia y la representación de esta comisión de normalización y de representación es Vicente del Bosque.
Doncs l'exseleccionador espanyol de futbol, Vicente del Bosque, que serà l'encarregat de dirigir aquesta comissió i de tutelar i vigilar la Federació Espanyola de Futbol.
Catalunya migdia.
Cada dia molts condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC. I som per ajudar.
Si creus que l'alvocat forma part de la dieta mediterrània o que el cotxe elèctric és el primer vehicle que no emet CO2 de la història, potser és que has desconnectat dels teus orígens i et cal descobrir el nou Museu Terra, a l'Espluga de Francolí. El Museu de la Vida Rural renova el nom i la imatge, però manté la seva essència de sempre. Visita el Museu Terra i reconnecta.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ell i Tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Un concurs, dues escoles.
I molt de FACT.
Qui domini més el català, guanya.
A la paraula col·lecció, quantes eres ja?
3, 2,
és un
fan! El concurs per enfangar-se amb el català.
Ja disponible a la plataforma 3Cat. Descarrega-te-la.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
I avui el Barça de Futbol Sala viatja cap a Armènia, on aquest cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions, i l'equip arriba a la competició amb totes les aspiracions, però també amb alguns condicionants, Francesc Ripoll.
I és que hi ha quatre jugadors que han tornat fa ben poc de les seves respectives lesions. Adolfo, Pito, Sergio Lozano i Ferrao. Ja han jugat alguns partits de Lliga, Velasco admès que van agafant ritme i que confia en ells, però no tenen tot el rodatge que els agradaria per jugar a les semifinals. L'expedició blaugrana està viatjant ara mateix cap a Armènia, farà una llarga escala a Turquia i arribarà a Erevan de matinada. Divendres el Barça jugarà les semifinals davant l'Sporting de Lisboa. Serà una Final Four especial, sobretot per Ferrao, qui deixarà el club a final de temporada.
Tener la oportunidad de poder jugar una Final Four, de a lo mejor ganarla, es algo que cada todo jugador quería, y yo por ser mi última Final Four con la camiseta del Barça, la verdad es que es algo especial, ¿no? Creo que es una competición tan bonita por el club de mi vida, o sea que una oportunidad de hacer historia con esta camiseta, y lo dejaré todo para que no se nos escape.
En cas de classificar-se per la final, els blaugranes la jugarien diumenge contra el guanyador del Benfica Palma, el vigent campió d'Europa.
A MotoGP, Ducati vol resoldre el futur del seu segon pilot oficial a finals de maig, coincidint amb el Gran Premi d'Itàlia. Marc Márquez és un dels tres candidats. El tro de Cervera, Damià Aguilar, diu que ja sap què vol.
Marc Márquez sempre ha dit que no té pressa per resoldre el futur, però aquest passat cap de setmana a Jerez ha declarat que voldria tenir una Ducati oficial l'any que ve, i ell voldria que fos a l'equip oficial, encara que hi pot haver alguna incompatibilitat de patrocinadors. Des de Ducati, però, no amaguen que ell és un dels candidats per acompanyar Pecco Bagnaia, el campió, l'any que ve a la formació de fàbrica. Dit això, Marc Márquez no amaga que amb resultats a la mà ja ha tingut contactes, en plural.
Y están saliendo resultados, y lógicamente cuando salen resultados, pues fábricas van contactando y ya han habido conversaciones.
Mentalmente lo tengo bastante claro, lo que quiero. Lo importante es que lo tengo claro y no tengo solo una opción.
Ahir els pilots de MotoGP van fer test a Jerez, Fabio Di Gianantonio amb Ducati i Maverick Viñales amb Aprilia van fer el millor temps, 87 mil·lèsimes a favor de l'italià. Márquez va fer el cinquè millor registre a dues dècimes.
I atenció als amants de motor i als amants de l'esport en general, perquè tenim regalars. Des d'aquest vespre, a les xarxes de 3Cat, als perfils d'Esport 3 Univers MotoGP, es posa en marxa un concurs per sortejar dues entrades dobles per a tot el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de motociclisme, que recordem que és el cap de setmana del 24 al 26 de maig. Per participar-hi, molt fàcil, només haureu de ser seguidors d'aquests comptes que hem dit, d'Esport 3 i Univers MotoGP, i el concurs del dilluns es tancarà el dilluns 20 de maig. A l'Europeu de Rem de Szeged, a Hongria, el banyolí Aleix García, fent parella amb Rodrigo Conde, es van penjar la plata en dobles cull, Arnau Mercader.
Sí, malgrat que el seu objectiu era l'or, García i Conde es van quedar a les portes. La parella va estar lluitant fins al final i van aconseguir remuntar fins a la segona posició al final de la regata. García admet que estan contents per la medalla en una competició que no ha sigut fàcil.
El rendiment ha estat molt bo, tot i treure una segona plaça, estem molt contents. A més, ha estat una competició que ha estat bastant adversa, perquè hi havia molt de vent en contra i ens perjudicava molt el meu company i a mi, que som menys pesats que els altres, entre cometes.
Després de l'Europeu, Aleix García i Rodrigo Conde ja tenen el focus posat en la Copa del Món d'aquest mes de maig i en els Jocs Olímpics, on intentaran aconseguir una medalla.
Set anys després, el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona torna a ser equip de la Superliga de Voleibol. Serà la pròxima temporada l'únic equip català a la màxima categoria, Carles Vila.
Es tracta d'un club ben especial. Es va crear fa 30 anys a un barri obrer de Tarragona i va enganxar els nens en aquest esport, convertint-se en un dels clubs de formació més importants a tot l'estat. Molt de mèrit és del tècnic Vladimir Estevovski. El macedoni va arribar fa 20 anys al club, on ha estat sempre la gran referència, primer com a jugador i ara com a tècnic. A la fase d'ascens, el Sant Pere i Sant Pau va haver de patir de valent per aconseguir pujar a la màxima categoria.
Muy contentos por cómo ha ido la fase y cómo han respondido los jugadores. Ha sido una fase muy complicada físicamente, mentalmente, pero hemos aguantado. El viernes hemos jugado 9 sets en la semifinal. hemos llegado bien y físicamente hemos aguantando, sabiendo que tenemos jugadores con mucha experiencia y veteranía, pero físicamente han aguantado, así que felicidades y muy contentos de todo el trabajo.
El Sant Pere Sant Pau ja treballa per aconseguir els diners que els permeti confeccionar una plantilla amb garanties que pugui competir a la Superliga.
I ara més informacions amb la Laura Colell i la Marta Garcia. Els Lakers no passen la primera fase dels play-offs de la NBA i queden eliminats després de perdre aquesta matinada contra els Nuggets.
No, honestament només vull tornar a casa amb la família. Mirant el calendari que tinc, un dels meus fills està intentant decidir si entra al draft o torna a l'escola. Tinc un altre fill que està jugant a nivell universitari.
Qui sap si aquest últim partit haurà sigut l'últim de LeBron James amb els Lakers després de quedar-se fora dels play-offs de la NBA, havent perdut 108-106 contra els Nuggets. LeBron James, en declaracions després del partit, no ha volgut dir què pensa fer l'any que ve. L'únic que ha dit, com hem escoltat, és que es vol centrar en la família.
I també t'expliqui, Laia, males notícies per a l'Espanyol, lesió de Pol Lozano, trencament del bessó intern dret que se va fer durant el partit contra l'Elx. El club no ha informat del temps de baixa.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Ara seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.